La modificació del pont de Pals ja ha estat motiu de titulars des de fa temps. Va ser l'entitat Salvem la Platja de Pals qui va posar el crit al cel quan es va aprovar la proposta impulsada per l'equip de govern actual i que, tot i preveure una reducció del número d'habitatges, xifrava finalment en 2.400 cases. Però no només el número d'habitatges va ser motiu de la polèmica, sinó també el seu emplaçament. L'entitat ambientalista denunciava l'edificabilitat de sistemes dunars a sistemes dunars protegits a primera línia de mar. El consistori, al seu torn, es defensava presentant estudis tècnics que desmentien aquesta tesi i situava en una segona línia l'espai edificable situat majoritàriament al paratge conegut com els Rodós. Per treure'n l'entrellat, parlem amb el portaveu d'aquesta plataforma, Salvem la Platja de Pals, el senyor Pau Bosch, el que saludem. Senyor Bosch, bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
D'entrada, senyor Bosch, em consta que va escoltar ahir l'entrevista que li van fer a la regidora d'Urbanisme, la senyora Cervià. Quina valoració fa d'aquesta entrevista, del que va dir la regidora?
Bé, jo crec que va enfocar molt l'entrevista a justificar el fet de que el que vol l'Ajuntament és protegir-se davant de qualsevol reclamació o recurs que pugui reclamar algun promotor en relació a les possibles indemnitzacions per com quedi finalment el pla general. Jo crec que l'urbanisme no està per protegir-se davant de qualsevol reclamació, davant d'indemnitzacions. Nosaltres creiem des de la plataforma que el que precisament indica altres sentències, altres judicis que s'hagin pogut celebrar i el que ens diu la jurisprudència és precisament tot el contrari, que les indemnitzacions només són possibles en casos molt aïllats que no corresponen al que realment està passant a Pals i a la platja de Pals.
Expliqui'm en quins casos aïllats es produeixen aquestes indemnitzacions i per què en el cas de Pals no serien possibles.
El que diu la jurisprudència, i ho parlo amb bastant de coneixement, perquè jo vaig tenir la sort d'estudiar arquitectura, urbanisme, vaig també ser arquitecte municipal, vaig tenir funció pública i, a més, vaig estudiar el doctorat en ciències de polítiques del sòl i valoracions immobiliàries. I jo tinc exemples, molts exemples, hi ha tesis doctorals, hi ha molts articles que diuen precisament el contrari, que la jurisprudència el que ens diu és que si agafem altres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el que diu és que en moltes poques ocasions es produeixen indemnitzacions per promotors. Per què? Perquè a l'urbanisme, això ho diu la mateixa llei d'urbanisme, però és ben sabut per tots els ajuntaments, té una funció pública. Bàsicament, els ajuntaments el que han de fer és vetllar per l'interès públic i el que no pot ser és que l'urbanisme i els plans generals no estiguin defensant l'interès públic i no pugui, i ha de prevaldre els interessos personals dels promotors privats per sobre del, no poden prevaldre per sobre de l'interès general.
És a dir, però senyor Bosch, pregunta per desconeixement, eh? Sí. Si un pla general aprovat ara fa 30 anys contempla l'edificabilitat d'una sèrie de zones i és l'Ajuntament d'aquell poble el que 30 anys després decideix canviar aquell criteri, això no posa en risc que s'hagi de fer front a aquest tipus d'indemnitzacions que puguin ser fruit de les reclamacions dels propietaris que legítimament puguin dir, escolti, jo tinc aquest espai o aquesta parcel·la que vostès van ser els que em van dir que podia edificar-hi?
A veure, hi ha dos coses importants que s'ha d'entendre. Primer, la jurisprudència. Ens hem d'atendre a casos concrets. És a dir, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que fa és dictar sentències i respectar la jurisprudència, sentències anteriors. El que hem vist, per exemple, i tenim un exemple claríssim de Rodors, Roca Blanca, que l'any 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar una sentència en contra de la promoció que van desenvolupar els mateixos promotors a la platja de Pals. El que va dir la sentència és que preval l'interès general, preval el creixement demogràfic real de la platja de Pals, que és zero, prevale els objectius definits per al pla general, és a dir, no pot haver una contradicció entre els objectius sostenibles de creixement demogràfic, de principi de protecció de medi ambient i de l'impacte paisatgístic, no pot prevaldre l'interès privat ni té contradiccions amb els objectius del mateix pla general. I també el que vam veure en aquesta sentència és que el Tribunal Superior de Justícia és molt conscient dels problemes ambientals que pot causar aquest pla general i exactament el desenvolupament de l'urbanització, de les diferents urbanitzacions de Rodó Roca Blanca. El que hem vist és que el pla general ha trigat més de 30 anys en poder-se aprovar, de fet encara no s'ha aprovat i jo crec que va per llarg, i per altra banda no podem estar 30-35 anys més hipotecats per el possible extorsió o inacció de l'Ajuntament per temes tan bàsics com és l'habitatge de protecció a Pals, que hauria de créixer, pensem nosaltres a la plataforma, que hauria de créixer dins del poble i no a la platja, com es pretén en aquest pla general, que és una cosa totalment ridícula que a la platja de Pals hi hagi d'haver-hi habitatge de protecció.
Disculpi, quin seria el problema?
Perdó,
quin seria el problema que fos així, que hi hagués habitatge de protecció?
Jo crec que l'Ajuntament de Pals el que ha de fer és política de sòl, és a dir, polítiques d'habitatge, polítiques d'urbanisme. El que no es pot fer és anar tapant forats segons els interessos dels diferents promotors privats que tenen un interès clar en destruir la platja de Pals amb més de 2.400 habitatges, i perquè ho diuen els promotors, doncs ja està bé, no? I com que els promotors tenen interès de destruir la platja de Pals i no fer cap tipus de servei, només habitatge, com s'ha vist a tota la Costa Brava, és un model totalment caducat. A més, també hem de tenir un altre aspecte que no em vaig a comentar. El pla general de l'any 86 és molt més sostenible i molt menys impactant que aquest pla general que volem presentar ara, perquè l'edificabilitat del pla general de l'any 86 era del 0,20. 0,20 és una edificabilitat molt sostenible, una edificabilitat que no provoca cap impacte paisatgístic, com ja s'ha vist a la platja de Pals amb urbanitzacions anteriors. És a dir, nosaltres estaríem d'acord en que es pogués continuar amb una edificabilitat del 0,20. No sé si en termes urbanístics hi enteneu, però 0,20 és...
No massa, la veritat.
Una edificabilitat que projectava el Pla General de l'any 86 era de 0,20 metres quadrats de sostre construït per metre quadrat de sòl. És una edificabilitat que podem dir que és més o menys la que hi ha ara a Platja de Pals. El que fa el nou Pla General és augmentar-la al 0,50.
Vol dir que es podrien fer edificis més alts?
Sí, més del doble. Més del doble d'altura, més densitats, menys espais verds, etc. Per què? Perquè aquest àmbit que està intocable, i jo crec que l'informe d'urbanisme tampoc és molt probable que no faci res, que el deixi com estava, perquè estem parlant que... també voldria aclarir que aquest informe d'urbanisme només l'ha vist l'alcalde i l'equip de govern, no ha sigut públic i no l'ha vist ningú, només l'ha vist l'equip de govern. Per tant, ens agradaria que això fos públic, que es veiés a la pàgina web de l'Ajuntament, que no hi hagi un resum i tal, que hi hagi l'informe, perquè nosaltres hem al·legat a la plataforma, hem presentat moltes al·legacions, i crec que són part també.
Vostès han demanat a l'Ajuntament veure aquest informe?
Sí, nosaltres i l'oposició hem demanat de l'informe.
I què els hi han contestat?
Que no ens l'han ensenyat, no ens han contestat res.
Quan els hi han demanat això?
Jo he estat en contacte amb l'oposició per veure si havia arribat aquest informe. Inclús vaig a través d'un regidor interessar-me per assistir a una reunió perquè ens expliquessin què deia l'informe. I no ens han contestat, no ens han entregat l'informe.
Ja, però per això li pregunto, quan ho han demanat? Vull dir, no és el mateix que ho hagin demanat el mes de setembre passat que la setmana passada?
El van demanar de seguida que va arribar l'informe. L'informe és de desembre, aquest informe d'urbanisme és de desembre. El que sí ens ha arribat, i és bastant sorprenent que no s'hagi dit res a la premsa, és l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua. El que està dient és que si això es fes, aquesta bestiesa, aquests 2.400 habitatges a Platja de Pals, el que passaria és que tota la mancomunitat dels municipis que estan compartint el mateix estació de tractament d'aigua es quedarien sense aigua. El que està dient l'Agència Catalana de l'Aigua és que si es vol créixer d'aquesta forma tan desproporcionada a la Platja de Pals, els promotors o el mateix ajuntament hauria de pagar les obres per augmentar l'estació de tractament de Gualta. I que més l'EDAR no és suficient, o sigui, l'estació de...
La depuradora,
com ja veiem ara, no és suficient, perquè el tipus de qualitat d'aigua que deixa no d'això, i a més amb l'ampliació de 2.400 habitatges seria del tot insuficient. Llavors, el promotor no només està aquí per guanyar diners, també està per solucionar aquests problemes que no pot deixar a l'Ajuntament de Pals hipotecat per als propers 30 anys. El promotor enduent-se tot el benefici al plusvàlua de 400 milions d'euros i deixant aquesta estació de tractament d'aigua totalment fora d'ús. I, clar, llavors també quedaria perjudicat l'Ajuntament de Palafrugell, l'Ajuntament de Torroella o tots els ajuntaments que estan, el de Gualta i el de Begur, tots els ajuntaments que indirectament queden afectats per el creixement desproporcionat de Platja de Pals.
Senyor Bosch, Déu-n'hi-do, planteja vostè un panorama apocalíptic que escoltat tot això, imagino que aquesta revisió imposada per la Comissió d'Urbanisme de Girona deu haver estat per vostès una petita victòria, tot i que per bé que encara no s'ha acabat de concretar en quant es xifra aquesta reducció que planteja la Comissió.
Bueno, el que sí vull aclarir és que la Comissió d'Urbanisme està intentant apagar focs, perquè hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu precisament que Rodors o Roca Blanca no es pot fer la urbanització de forma prèvia a l'aprovació del Pla General, i el que ha passat en els darrers anys és que no tan sols s'ha anat aprovant dos i tres vegades després de la sentència, inclús un any després de la sentència, el 2013, s'aprova inicialment una altra vegada a Rodors o Roca Blanca, augmentant edificabilitats, com he dit, passant del 0,20 al 0,50, i el que està passant aquí és que l'urbanisme ja s'està preveient els possibles... No la sentència dels promotors, sinó tot el contrari, els possibles recursos nostres o de l'oposició que evidentment es presentaran si no estem d'acord amb el que digui la Comissió d'Urbanisme. M'ho explico?
Queda clar. Senyor Pau Bosch, gràcies. No tenim temps per més, perquè se'ns tira el temps a sobre. Gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, seguirem de prop com va evolucionant aquest pla urbanístic, que sembla una de les patates calentes d'aquest govern i té pinta que del futur govern que aterri a partir de les eleccions del 2019.
Moltes gràcies.